informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes, amigues, un dimecres més a Dones, l'espai feminista d'IB3 Ràdio. Avui parlam de sexualitat, però ho abordam i donam visibilitat a la sexualitat a l'edat adulta. Si abordam aquesta temàtica dins l'àmbit internacional, és imprescindible parlar de Betty Dodson, que va morir el passat 13 d'octubre a l'edat de 89 anys. Dodson va ser una educadora sexual americana, una figura pionera, que avui tindrà una mica de protagonisme al nostre programa. Artista de formació, va exposar art eròtic a Nova York, abans de ser pionera en el moviment feminista pro-sexe. I és que, si parlem de sexualitat i plaer femení, podem incloure un concepte poc conegut, la bretxa orgàsmica.
El gener del 2018 es va dur a terme un estudi sobre la freqüència dels orgasmes. L'estudi va ser liderat per les diferents universitats nord-americanes i publicat en Archives of Sexual Behavior. D'aquest estudi, que ho podeu trobar a la pàgina web, es desprenia que les dones heterosexuals són el grup que menys orgasmes aconsegueix, ja que només un 65% de les vegades que mantenen relacions arriben al clímax. Contràriament, en el primer lloc estan els homes heterosexuals, amb un percentatge d'orgasmes del 95%, i hi ha diferència. Li segueixen els gais amb un 89%, els homes bisexuals un 88%, les lesbianes que aconsegueixen un 86% i les dones bisexuals amb un 66%.
Dodson, recordem que va morir el passat 30 d'octubre, amb 89 anys, és coneguda com l'àvia de la masturbació. Afirmava que li havia portat 35 anys connectar el seu clítoris en la seva vagina. Aquesta estadounidenca va dedicar més de mitja vida a ensenyar a altres dones com sentir plaer, tot i això en cursos especialitzats que van escandalitzar la societat americana dels anys 70. No molt enfora d'aquest escàndol americà, a Mallorca, l'any 76, va néixer el col·lectiu Pelvis. Potser, si hagués nascut avui en dia, podria haver-se dit col·lectiu Clítoris, un nom que es va pensar en el seu moment. Aquí, un grup de dones, gairebé de forma clandestina, recollien principalment la problemàtica de les dones dins l'àmbit de l'educació i el coneixement sexual i del propi cos. Entre elles, Jimena Jiménez, Malen Cirerol o Leonor Tawada, que impulsà el self-help.
Durant 5 anys el col·lectiu dugué a terme una gran activitat feminista. Oferien xerrades, trobades d'autoconeixement i exploraven el cos. Si tornem a Dodson, però, aquesta afirmava en les seves darreres declaracions públiques com creia que la pròxima ona de feminisme estaria basada en la sexualitat i en l'orgasme femení. I això, va dir, canviarà l'energia de l'univers. Un fet que potser posa de manifest aquestes darreres paraules és que el 24 de gener, per qui no estigui al corrent, la plataforma Netflix va estrenar The Goop Lab. 6 capítols sobre tendències de benestar, però en aquest cas nosaltres, per la temàtica del dia, ens feim ressò del tercer d'aquests episodis. És un capítol on és protagonista Betty Dodson. No havíem vist abans vulves i orgasmes reals en televisió o en el mainstream, que no fos pornogràfic, evidentment. El capítol és educatiu, és sensible i mostra d'una forma molt real el mètode Betty Dodson.
En aquest cas, les expertes afirmen com el major enemic de l'orgasme és el desconeixement del mateix cos. La vida està definida per l'aprenentatge i la sexualitat ha de ser també apresa. Moltes dones desconeixen els seus genitals, no saben molt bé on et situa el seu clítoris i confonen els termes vagina i vulva. Els nois es masturben des de molt petits i fins i tot en la pubertat ho fan com un acte col·lectiu. Parlen d'això, una cosa impensable entre les atlotes. Aquest fet ho coneixien als anys 70 les dones del col·lectiu Pelvis, però també ho coneixen i segueixen treballant dones com n'Andrea Alcoverro. Les seves sessions i els seus cursos d'autoconeixement i educació sexuals segueix realitzant per joves, però també per dones majors. Avui a Dones parlam amb ella als estudis d'IB3 Ràdio, també amb Jimena Jiménez, i a l'altre costat de la peixera ens espera Leonor Taboada per entrar al segon bloc en Carme Valls Llobet. Començam i ho fem com sempre amb música.
It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life and there's no return and no deposit. One life, so make sure you like what's in your closet.
I quan són les 6 i 11 de l'hora baixa, començam amb el primer bloc de dones i ho feim en Andrea Alcoverro, psicòloga especialitzada en sexologia i fundadora dels Clitopins. També tenim a l'estudi d'IB3 Ràdio en Jimena Jiménez, fundadora de DIPS Dona Sana i doctora jubilada. Parlam avui de sexualitat a l'edat adulta, parlant també des d'un punt de vista pedagògic, tant per les dones majors que ens estiguin escoltant. Escoltant ara, tenim dones majors i na Jimena se mira per damunt dels ombros. No hi ha dones majors aquí, tots som unes nines.
Unes pipioles joventures.
I és important fer-ho, però també ja no per les dones majors que ens estiguin escoltant ara mateix, sinó també per les mares que tinguin infants, per recalcar la importància de conèixer-se i també per si hi ha qualque jove que ens estigui escoltant ara avui a IB3 Ràdio. És així?
Así es, sí, sí. Bueno, yo creo importante además hablar a horas como esta, que es una hora que los chavales y las chavalas en edades también jovencicos escuchan la radio. A lo mejor lo hacen de forma diferida porque están acompañando a personas adultas que escuchan la radio, pero es que es importante que estos temas estén ahí en la familia, estén en el entorno, porque es que si no se sigue perpetuando la idea de que la sexualidad es tabú, no se puede hablar de según qué cosas, pon los rombos enseguida, no vaya a ser que los niños se enteren, no vaya a ser que lo oigan, cuando en realidad lo que deberían hacer es escuchar estas palabras, orgasmo, relación sexual, masturbación, que no se encuentren con esa palabra en los talleres. Cuando yo llego a chavales de primero, segundo y tercero de la ESO que me dicen, profe, ¿qué es eso de masturbarse? Y yo digo, pero bueno, no sabemos lo que es. ¿Veis porno y no sabéis lo que es masturbarse? Porque esta es una realidad. Muchos consumen pornografía, como has mencionado hace un momento, el tema de la pornografía y no hablamos de sexo en casa. ¿Qué está pasando, no? Entonces, pues sí, efectivamente me parece súper razonable hablar de esto a estas horas, con libertad, con opción a que nos pregunten dudas, a que resuelvan pues posibles lagunas, como el tema de las cigüeñas o las semillas, ¿no? Vamos, ¿qué hacen los pájaros ahí en medio de una relación sexual, no? Un poco esa es la idea, ¿no? Dissipar.
Anem, però, avui donant protagonisme a les dones majors, a les dones grans.
Majors.
Majors. Està bé, tenim una mica el debat, si dir dones adultes. En Jimena, s'entrevista prèvia de que no, que una dona adulta és a partir de...
Claro, y, bueno, creo que una adulta es cuando te hace, cuando dejas de ser una niña y entonces te haces adulta, pero bueno, las mayores, pues lo que no está muy claro es a partir de qué edad y cada persona decide cuando ya es mayor, pero bueno, yo creo que a partir de los, yo qué sé, no sé muy bien, pero ya somos mayores, pero lo que pasa es que la vida de mayores es muy larga ahora, porque las mujeres vivimos muchísimos más años, sobre todo las mujeres más que los hombres, y entonces, pues nuestra vida de mayores es muy larga, entonces tenemos que organizarnos para que sea una vida, pues eso, activa, divertida, bueno, eso es...
Divertida.
Un poco ser mayor.
Dins la diversió, evidentment, hem de...
Placentera.
Què passa que existeix el tabú de que les dones majors no disfruten del plaer sexual?
Exacte.
¿De on neix aquest tabú?
Bueno, yo lo que pienso es que en nuestra generación, yo ya soy una persona mayor, vivimos en el franquismo y evidentemente en el franquismo no se hablaba nada de sexo. Estaba prohibido absolutamente, sobre todo para las mujeres. Los hombres era otra cosa, pero las mujeres no podían hablar de sexo, no recibían ninguna información, ninguna clases. Lo único que ocurría es que iban al matrimonio vírgenes. Y allí empezaba su historia sexual, entre comillas, porque tampoco sabemos muy bien cómo funcionaba esa relación. Unas irían mejor, otras peor, pero bueno, el caso es que seguía siendo un tabú y no se hablaba del tema. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a ser mayores, pues hay un desconocimiento absoluto de su cuerpo, de su sexualidad, de su forma de vivirla, sobre todo, ¿no? Algunas incluso pues lo ven, o sea, han llevado una relación de pareja durante muchísimo tiempo bastante bastante horrorosa y deciden que ya no quieren saber más del tema. O sea que bueno, pues eso depende. Y el problema de eso es que tampoco sabemos mucho de ese tema de las mujeres mayores, porque les cuesta mucho hablar de ello. Es un tabú y sigue siéndolo, y entonces no sabemos tanto de ellas, porque incluso yo como médica que he trabajado en la parte de ginecología, pues era muy difícil hablar de sexualidad con las mujeres.
Esgarrifada estic encara d'aquesta afirmació que has fet, que moltes d'elles renuncien després d'haver tingut anys i anys de relacions bastant insatisfactòries amb la seva parella. Però està clar que vosaltres parlau des d'una perspectiva de 50 anys d'experiència, no? D'aquests tallers d'autoconeixement, justament per intentar evitar situacions tan extremes com aquestes. Què s'ha après i què s'ha de desaprendre encara en tots aquest temps?
Bueno, nosotros hicimos talleres, organizamos un grupo de mujeres que le llamamos Pelvis, lo queríamos llamar colectivo Vulva, pero en ese momento no era adecuado llamarse así en los años 70. Entonces, bueno, colectivo Pelvis era algo relacionado con, pero sin ser más tan concreto, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos hacer sobre todo era informar a las mujeres de cómo era su cuerpo, porque es otra cosa que tampoco las mujeres sabían cómo eran, ¿no? No se tocaban, no se miraban, no sabían cómo eran sus genitales, pero no tenían ni idea. Pero ya no solo los genitales, sino incluso las mamas, el cuerpo en general, les costaba mucho estar desnudas, entonces siempre iban como vestidas. Entonces, claro, intentamos que fueran conscientes de su cuerpo. Una vez que tú te haces consciente de tu cuerpo y las enseñábamos, claro, a mirarse con el espéculo, cómo era su vulva, cómo era su vagina, pues es una manera de aprender a conocerse y de ahí puedes pasar a la siguiente fase, que es, bueno, pues intentar estimularte o cualquier cosa de estas, ¿no? O sea...
Avui en dia, Andrea, en quines necessitats acudeixen les dones majors als vostres tallers?
Bueno, por lo general vienen con muchas ganas de aprender y de conocerse, porque como bien ha dicho Jimena, ni siquiera han tenido la oportunidad de hacerlo y quizá pues con el tiempo han tirado la toalla y entonces de repente como que ni siquiera se han planteado el poder, porque nunca es tarde para, o sea, somos seres sexuales y sexuados hasta la muerte, entonces siempre hay un momento, estamos a tiempo, no es que se acabe, ¿no? Entonces, pues sí, vienen con muchas ganas pues de aprender cosas, a la vez que las aprenden, pues chicas bastante más jóvenes, ¿no? Y entonces esta idea intergeneracional maravillosa de que una mujer mayor pues le explica cosas a una chavala de 20 y luego una de, y luego la de 40 pues también le explica cosas a la señora mayor. Entonces hay todo un intercambio de información maravilloso, ¿no? Y entonces se despiertan pues muchas ideas que tenían dormidas y desmitificamos muchas ideas. Mira, una que me ha venido ahora a la cabeza, por ejemplo, es que durante el taller de autoconocimiento pongo una foto de la vulva de Betty Dodson, esta señora que has hablado de ella, y la pongo y les digo, ¿cuántos años tiene esta persona? Porque claro, está el mito de la idea de que la vulva de las personas mayores es otra cosa. Ah. Pues no, tiene una vulva que parece de una chavala, naturalizada, no las de la pornografía que nos muestran las imágenes, ¿vale? Una con sus canas, sus pliegues y demás, bueno, todo lo que tendría una vulva a esa edad, pero que jamás dirías que tiene esa señora pues 80 años, que los tenía cuando se hizo la foto. Y entonces así un poco rompemos la idea de que pues los genitales pues son diversos y son, y si no nos los miramos pues no nos damos cuenta de cómo son realmente.
Pero
¿no?
Sobre todo también es que la estimulación rejuvenece.
Totalmente.
Rejuvenece vital, los órganos
revitaliza,
sexuales.
Revitaliza, sí.
Porque se hacen más elásticos.
Se mantiene activo.
Son más activos. Mm. Es más difícil tener incontinencia.
Se irriga,
por ejemplo, la incontinencia urinaria se mejora mucho con la, con los orgasmos.
Claro, la porque musculatura.
Porque
¿no?
la musculatura se refuerza y entonces realmente es la Betty Dobson, pues está claro.
Por eso
que
tenía la vulva así de joven.
Tenía una vulva mucho más juvenil de lo que sería habitual en ella.
Feia molta gimnàstica vulvar.
Eso es lo que deberíamos hacer. Claro, igual que vamos al gimnasio a hacer pesas, ¿por qué no hacemos pesas?
Pero claro,
total, però tot i així és un tema que segueix sent tabú, perquè parlant d'aquestes coses, i això encara m'acosta imaginar dins el col·lectiu persones del meu entorn majors de 60 anys tenint relacions sexuals. És una imatge que encara se fa estranya i que posa de manifest i posa damunt la taula com encara falten referents.
Totalmente.
Sexuals, a sí, nivell de, sí, de filmografia, a nivell bibliogràfic. Mm. Falta una imatge col·lectiva, una imatge col·lectiva d'una dona adulta, d'una dona major, Jimena, sexuada, sexual.
Porque las mujeres mayores son invisibles.
Invisibles. Y su sexualidad más, sí, ¿no?
Y ya sexualmente ya ni te cuento. Un señor que se queda viudo, por ejemplo, de 60 años, o de 70, vamos a ponerle, de 70 y pico, nunca va a buscar a una señora de su edad para buscar una relación de pareja. Va a buscar una 20 años menos o 10 por lo menos, pero vamos.
Sí. Oh,
bueno.
¿Qué has dicho?
Bueno, es que hay mucha tendencia también a... Mira, es que leí esto, un artículo así, perdona que te interrumpa, un artículo
bien,
de una médica argentina interesantísimo que está en la cuarta edad, como se hace llamar ella, con 80 años, y explicaba que las enfermedades de transmisión sexual también están activas a partir de una edad, que es que no es que desaparecen.
Yeah. Claro.
Y claro, estos hombres que enviudan, que quizá no tienen acceso a otra sexualidad, porque quizá pues tienen sus historias, pues a lo mejor acceden a servicios... pues como los de la prostitución, y entonces ahí, pues si no usan protección, pues otra vez estamos con todo este tipo de enfermedades a una edad que uno no se imagina que pueda haber, pero es que están a todas las edades. Pues
claro,
este artículo precisamente hablaba de esto, de que están volviendo en personas mayores de 50 enfermedades de transmisión sexual que estaban ya erradicadas de antes.
Jimena, ¿qué pasa?
Claro, normal, si los hombres nunca se olvidan de su sexualidad, porque se creen que si se olvidan de ella ya están muertos. Entonces van a seguir manteniendo todo el tiempo viva esa posibilidad. Entonces se quedan viudos o se separan y automáticamente buscan. Si no encuentran rápido, pues lo que tú decías, se van de prostitutas o no sé qué.
Acceden a la Viagra.
Acceden a las Viagras, todo eso. Ahora, una mujer que se queda viuda o que se separa con 60 años, lo tiene mucho más difícil. si és heterosexual. Siempre puede buscar-se una alternativa.
Sempre ens ha volgut vendre, i moltes vegades s'ha comprat aquesta imatge, que els homes tenen molt més desig, no? Que les dones és com si ells estuvieran el 90% i nosaltres un 10% restant.
Desmontau aquest mite.
Clar.
Pues que no depende de lo que tengas entre las piernas, depende de lo que tienes entre las orejas, que es tu cerebro. Y como somos personas, pues cada uno siente y padece lo que le apetece, no porque seas una persona, un género u otro, tengas un sexo u otro.
Y a nivel de orgasmos, las mujeres pueden tener una relación, muchos más orgasmos que un hombre, sí, por ejemplo.
Seguidos, exactamente. Seguidos. Eso, y a veces eyaculamos mucho más también.
También.
Has vist cosas. Quantes coses que prenem en aquest programa. Jo crec que avui podríem fer, però, una innovació, te la propòs, Victòria, perquè com que són les meves seccions, i ja saps que m'agrada fer-lo com a dona segant, la meva secció.
Clar, Naina té dues seccions.
Lo que te posa... sale del... No? Sí.
Del quin. Naina té dues seccions en aquest programa, ens posa damunt la taula dones que han estat notícia aquella setmana i també fa una recerca a les xarxes socials per posar damunt la taula també les piulades més conegudes. Però de tant en tant dona la imaginació, no me mostra part de les seccions perquè hi hagi efecte sorpresa.
És que avui no l'he escrites directament, no li he escrit res a la Victòria.
No, bueno, sí que ho ha escrit, sí que ho ha escrit.
Però la Victòria
ho té tot escrit aquí, ho té tot escrit.
Però tu no tens entrades.
Lo que passa és que, clar, veig enllaços i a vegades m'han dut sustos i dic
que no, però t'anem a dir, mira, començant la secció, però tothom pot opinar, val? O sigui, jo proporciono informació, bueno. Normalment m'adona el feedback na Victòria, venga. Però ja que som tot es pot aquí de dins.
Això vol dir que n'Andrea t'ha agradat perquè dona joc, no?
I na Jimena també, per favor. M'encanten. No, és que estàvem molt totes soles durant molt de temps aquí, només amb un telèfon. Llavors, avui hem de disfrutar.
Començar molt, venga.
Ultravioleta.
Protagonista, no, d'aquesta setmana, de la passada, però és que
encara futbol.
No és futbol, ha costat molt, però als Estats Units t'has enterat que tenen un nou president?
Hombre, no, me refia que la setmana passada hi va haver futbol.
Clar, a veure, em fa dues, sí. Idò, tenim un meravellós nou Potus, m'encanta aquest nom de Twitter, m'encanta, Potus. No hi ha, @Potus, brutal. Bé, Joe Biden, com tots sabem, després de que Donald Trump al final digués que sí, venga, va, serà el nou president, però no vull que sigui ell el protagonista, vull que sigui la seva vicepresidenta.
Ella.
Que és la Kamala Harris, per favor, un aplaudiment per la Kamala Harris. Una dona que ha fet història, no només per ser la primera dona que arriba a ser vicepresidenta dels Estats Units, imperi, sinó perquè, a més, és una persona de raça mixta. És asiàtica, és negra, jackpot Kamala. A les seves primeres paraules, ja com a vicepresidenta oficial, va tenir un record per a totes les dones que han lluitat per la democràcia als Estats Units.
Las mujeres desde entonces han seguido luchando por este derecho fundamental.
Tonight I reflect on their struggle, their determination.
Esta noche es un momento en el que estoy reflexionando sobre esta lucha, esta determinación que han tenido, para ver qué podemos ser dejando atrás la carga del pasado.
Clarament ella se reconeix d'aquesta tradició de dones lluitadores per la democràcia, no? Fortes, reivindicatives, però també va tenir un missatge per les que vendran després d'ella, no? Per generacions
més joves. Es diu crear referents.
Exacte.
Puede que yo sea la primera mujer en ocupar este cargo, pero no voy a ser la última.
Because every little girl watching tonight,
ya que todas las niñas que me ven esta noche, ahí se entenderán que ahora tienen posibilidades. A todos los niños en este país, sea cual fuera tu sexo, entended que podéis soñar, podéis tener ambiciones.
Ha quedat clar aquest missatge d'esperança, no? Que un país com els Estats Units, si Obama va arribar a la Casa Blanca, aquesta no serà una missió impossible per les dones. Confiar.
Olé.
I amb aquest missatge de totes les nines entendran que ara tenen possibilitats, marxem a publicitat 2 minuts i tornem en l'entrevista a Carme Baix Llobet i a Leonor Taboada. Fins ara.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Capibarri tuyo.
Sí, bé, moltes gràcies per el felicitament i un motiu més per celebrar és que en un periquet tindrem vacuna i a poc no es curaran tots.
Bueno, qué suerte. Los bosé nacemos cuando nos da la gana y las veces que nos da la gana. La vacuna
si 64 anys,
para los abuelitos.
Gairebé dintre del registre
yo
de la
no
vacuna.
Me vacuno, no me vacuno.
I si la picolíssima.
Por la...
A l'informatiu matí, Divetres Ràdio.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio és servei públic. Dones.
Benvingudes a Dones, avui dimecres, quan són les 6:30 de l'hora baixa. Parlam de sexualitat a l'edat adulta. Hem parlat al primer bloc amb Jimena Jiménez, metgessa, fundadora de DIPS Dona Sana, i en Andrea Alcoverro, psicòloga especialitzada en sexologia. Anem a donar pas ara als nostres testimonis aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Ens acompanya Leonor Taboada, escriptora, activista feminista especialitzada en temes de salut i sexualitat de les dones, i també parlarem via telefònica amb Carme Baix Llobet, endocrinòloga i especialista en salut femenina. Anna Freixas, deia en Bàrbara Luque Salas a l'article El secreto mejor guardado, la sexualidad de las mujeres mayores. La identificació entre sexe i maternitat porta a considerar que la menopàusia suposa la fi del desig legitimat i en alguns casos fins i tot la fi de la feminitat, i seguia afirmant que un bon nombre de dones a les quals la suma dels diferents mites ha impedit gaudir en la seva joventut d'una sexualitat plena aprofiten aquesta creença per donar per clausurat un aspecte de la vida que els ha portat més incomoditat que felicitat. Casualment, parlant d'Anna Freixas, resaltam que ella és qui realitza el pròleg del llibre Mujeres Invisibles, d'Anna Carme Valls, publicat l'any 2016, que, per cert, aquí vàrem entrevistar en el seu moment, aquí a Dones, i un llibre que ara es torna a publicar amb una revisió, i és un llibre que recomanam a dones per tenir a la tauleta de nit i per anar actualitzant els continguts sobre el que és la visió de salut i gènere, un tema del qual també és especialista na Leonor, qui es va voler sumar a l'iniciativa, tot d'una que va conèixer que na Carme Valls entrava avui al programa. Ja li podem donar la benvinguda. Carme, benvinguda.
Hola, hola.
Hola, Carme, cariño.
Hola, cariña.
Donde vulguis aniré.
Molt bé.
T'estic escoltant, eh? Molt bé. I estava pensant realment que tots aquests anys que hem anat treballant per poder fer visibles tantes coses que havien quedat amagades de la vida de les dones. Molt bé.
Gràcies a tu. Hemos hecho un larguísimo camino. Mira, ahora estoy de revisionista, ¿vale? Y entonces me he mirado, o sea, traía, como tuvimos un taller esta semana pasada sobre el envejecimiento de las mujeres, bla, bla, en un pueblo, ¿sí? Me he mirado el dossier del edadismo.
Sí.
Y, claro, empecé por ahí, leí el maravilloso prólogo de Ana Freixas, ¿sí? El Menos amor merengue y más libertad para las viejas. Y luego me leí el catálogo de los mises publicados y pensé, Dios mío, todo esto, o sea, yo no me voy a quitar ningún mérito en esta historia, pero tengo que decirlo, o sea, todo ha sido gracias a haberte encontrado, o sea, que la revista exista y que los contenidos se sostengan como se sostienen, que te juro que es increíble, ¿eh? O sea, no os lo digo por no perder tiempo, precioso, pero es que ya empezamos con las diferencias en el primer número y hemos pasado por todos los trayectos imaginables. Y entonces me he acordado de algo que sí que creo que hay que visualizar, que es el impacto de conocerte. O sea, habías tú montado uno de los congresos más importantes a los que he asistido en mi vida, y mira que he ido a muchos, en distintos países, bla, bla, sobre mujeres, salud y trabajo, donde lograste unir a más de 700 mujeres del mundo entero, entre las cuales había maquiladoras explotadas de todos los países, científicas, bueno, increíble. Y yo, estado de shock total con el ver que alguien recogía todos los aspectos que se estaban moviendo desde los años 70. Y fue también el momento en que tú y yo, en lugar de hacer un boletín, decidimos hacer la revista.
Pues sí, perquè com ja bé deies, conductora del programa, realment aquí teníem una invisibilitat de la dona, però en tots els aspectes de la salut, en relació amb el treball, en relació a la seva psicologia, vinga a medicalitzar-les en lloc d'entendre-les, vinga en la sexualitat, no vegis, no, si no en tenen ni idea de la sexualitat de la dona, perquè en general es pensa que és com la de l'home, mira, ja va fallar la Viagra, perquè no han trobat una Viagra femenina, perquè no funciona el cos de la dona com el de l'home, no? Nosaltres vam anar donant tota la volta a tots aquests problemes i, bueno, esclar, aquest llibre ha anat creixent amb tota la sabidoria que hem anat acumulant de molta gent. I jo també dic, la Leo ara em fa moltes floretes, però per mi trobar la Leo ha sigut la possibilitat d'aprendre a comunicar tota aquesta informació. Jo crec que m'hagués mort plena informació,
Carme,
si no l'hagués
pogut
treure.
Ai, Leo!
Ploraré.
S'està emocionant.
Sí, estoy emocionada. No, y feliz de ver el impacto que está teniendo el libro, ¿vale?
Porque, yo tampoco me lo pensaba tanto en ese momento.
No te lo esperabas, ¿no?
No, porque me acaban de comunicar que se está agotando la primera edición y que vamos a ir para las dos, pero solo hace 10 días que ha salido.
Enhorabona. Anem a posar una mica en context, després d'aquestes declaracions tan
amoroses.
Tan amoroses, tan emotives. Es tracta d'aquest llibre Dones Invisibles, Mujeres Invisibles, que es va publicar l'any 2016 i que ara s'ha fet una revisió, i on es parlen diferents temes, s'aborda també el tema de la sexualitat, on fas molta referència en Foucault, on parles de que hi ha una intencionalitat en fer invisible el ple, i on hi ha realment una interacció en el discurs del ple i el poder.
Clar, per això vaig tenir que fer, perquè el Foucault ell, que era un homosexual que no ho podia dir, a més, havia estudiat què era la bogeria. I ell veia que hi havia molta gent tancada en els manicomis que probablement no eren bojos, eren gent dissident amb el sistema, gent diferent, gent que no responia a les normes. I és clar, a moltes dones, bueno, perdona, quantes dones han estat tancades també perquè el marit se les volia treure de sobre, això et parlo de fa 40-50 anys, perquè volia anar-se'n amb alguna altra dona i aleshores pues, l'acusava de ser, li feia luz de gas, no? Hi havia una pel·lícula que es deia luz de gas, que també la volien fer passar per boja. Clar, jo faig el paral·lelisme amb la medicina, que a vegades quan la dona ha anat al metge perquè té perquè té dolor o perquè està molt cansada, pues hi ha una gran tendència a donar-li pastilles, siguin ansiolítics, siguin antidepressius, sedants, o que dormi amb sedants, en lloc de buscar potser tindria algun altre problema, que pot ser social, d'acord, perquè viure en una societat androcèntrica et posa dels nervis molt, i aleshores tenir que sempre reivindicar el teu paper, que vals molt, i tots et diuen que no vals, i tot això crea angoixes, però aquestes angoixes són socials, no es poden substituir. Aquesta angoixa no es cura amb una pastilla, es cura canviant la societat o associar-nos amb altres dones, que és el que hem fet. Hem fet una xarxa de metgesses i professionals sanitàries, la periodistes, sociòlogues, la Red Caps, que està a tot Espanya i a Portugal, i que ajuda a que moltes dones estiguem en contacte constant per poder pensar altres maneres professionals de poder atendre bé la diversitat que representa cada ser humà. El que passa que tota la medicina ja s'havia fet en els hospitals, estava molt dedicada als homes, i les dones tenen problemes més diferents, els tenen més problemes crònics, i aquests problemes s'han de fer amb una ciència nova que ha de néixer de la primària.
Clar que sí, dividir un poc no, també la geriatria, no?, entre les diferències en l'envelliment d'uns i uns altres.
Clar.
Carme, en un article que se va publicar fa un any al New York Times, s'establia que la menopausa de les dones és un punt d'inflexió, sempre, a la vida sexual d'un matrimoni, no? Els testimonis explicaven això precisament, l'augment de medicació, antidepressius de dones, en tot aquest procés, no?, per encaixar.
I hormones.
Hormones.
Exacte. Però aquesta correlació quant té de realitat o de base científica real?
Aquesta correlació, que en el llibre ja li dedico un trosset, és absolutament, vaja, i per mi falsa. Mira, la sexualitat, hi havia una investigadora, al Karolinska, una psicòloga, que va fer un estudi de veure de què depenia la sexualitat d'una dona quan es feia més gran, no? La menopausa no disminueix cap capacitat sexual de la dona. Però saps què li va sortir després d'haver preguntat moltíssimes coses? Que depenia de la parella. O sigui, que si tu trobaves una altra parella, que sigui home, sigui dona, que a tu et anava bé, resulta que la sexualitat funcionava perfecta, tinguessis 60, tinguessis 70, tinguessis 80. Per tant, el que sí depèn, i això també ho explico en el llibre, és que si estàs molt cansat, dolorit i et fa mal tot, no tens ganes de fer l'amor, però no tens ganes de fer res, perquè tampoc tens... Però que no depèn de la menopausa. Aquest ha sigut fals, perquè la sexualitat de la dona no és exactament un problema hormonal. Nosaltres no tenim una erecció, no és com els homes, és diferent. El cos de la dona és eròtic tot, sencer, des de dalt fins als peus, i té zones més sensibles i zones menys, però és el seu desig, el seu cos i la seva ment van unides. Per tant, va ser aquesta idea de dir, és la menopausa la que ens baixa la sexualitat, això va ser una venda del laboratori farmacèutic que volia vendre parxes d'hormones. Després no ho va poder demostrar. I de fet no ho va poder demostrar, de tal manera, i després es va demostrar una altra cosa, que com més hormones prenien, més càncer de mama i més problemes de cor tenien les dones que prenien dosis altes. Aleshores, aquesta, el New York Times, no sé d'on ho va treure, que jo sempre dic, hem d'anar a les fonts i buscar quin article va fer-ho.
A la pàgina, perdona Carme, surten tot un recull de testimonis on,
de persones, o dones que on, expliquen les seves vides, no?
On van explicant com els hi ha afectat
Però jo crec que el prejuicio és lo que més afecta.
Clar.
O sea, que crees realmente la menopausia es como un fantasma en para las mujeres. O sea,
si te han contado una cosa muy triste.
Todavía. O sea, ya no sirves porque la asociación, reproducción, utilidad de ese ser humano sigue allí invencible. O sea, bueno, invencible no, yo creo que se están atravesando barreras, ¿vale? ¿Verdad, Carmen?
Sí.
Sí. Sí. Optimista,
sí, però sí, perquè hi ha un imaginari, ja m'ha passat, a vegades, dones que s'han vingut a visitar per dir és que em fa molta por la menopausa. Dic, però li està passant alguna cosa a vostè ara? No em passa res, estic perfecte, em va tot bé, però m'han dit que em trobaré molt malament. És clar, només que t'hagin explicat això, o que tu hagis viscut alguna persona propera a tu, la mare, la tieta, una persona que t'estimes, però que l'has vist baixar graus, és que tenim que diferenciar molt bé, inclús en els testimonis. S'ha de diferenciar el que explica una persona i què li està passant realment. Perquè, a veure, una persona pot ser que arribi, que de seguida desapareixi la menstruació, es trobi perfecta. I alguna altra, perquè té 50 anys, quan li desapareix, ja fa 50 anys que porta les mateixes cames, els mateixos genolls, la mateixa esquena, i l'ha treballat molt, doncs que li faci mal l'esquena. Però això no és per la menopausa, és per tot el que ha treballat i per lo malament que estem cuidant les esquenes de les dones durant les etapes joves. Llavors s'ha de diferenciar molt bé, és la menopausa la que fa un problema o el que realment passa amb una menopausa? Realment és que ja s'ha quedat de vagina i fogots i calors, això és el que passa, no és una l'altre, tot depèn dels anys que hem viscut, que per sort en vivim més i els hem d'intentar l'esquena, vull dir, moltes vegades milloren amb vitamina D, clar, fa molts anys que la portem a sobre aquesta esquena, però a sobre, a partir dels 50 es deixa de produir igual la vitamina D en el cos de la dona i els 60 en l'home. Bueno, si sabem això, doncs l'ajudem i la gent no té els mateixos dolors que podien tenir abans. Per tant, la por, la menopausa ens l'han fet agafar també per vendre parxes i hormones. Per això penseu que això va... Si de la menopausa no en parlava abans ni la medicina, Deien que ens ventéssim amb un vano, Els llibres per catedràtics, publicats, dient, hi ha una mica de calor, Ara tenim més recursos i podem fer més coses, però en si mateix els testimonis poden ser també confosos, no? Perquè el testimoni pot dir, des de la menopausa em va passar això o allò, llavors tens que buscar, i econòmicament, com estava aquella persona? Però també, perquè clar, si arribes, perds la feina, no tens diners, no tens que viure en situacions precàries, tot això també afecta la salut, però no és perquè tinguis la menopausa, és perquè és perquè estem passant una crisi econòmica molt severa i la pobresa té cara de dona.
Leonor Taboada, no sé si vols afegir algo abans d'acabar l'entrevista.
Estava pensant
que el tema avui està més vinculat a la sexualitat
o sea, que també puede ocurrir que ya cuando llegas a, si llevas unos cuantos años de pareja, la pareja esté desgastada. O sea, que no tengas las mismas ganas que a los 25, porque o sea, a lo mejor si cambiaras de rollo, ¿no? otro gallo cantaría.
Por eso te he dicho lo de la pareja.
Claro.
Bueno, això també dona per un altre debat, que és la monogàmia seriosa,
no, es que ja no és
relacions obertes.
Las relaciones abiertas, lo que sea, pero es que yo creo que luego los prejuicios, o sea, no hay que olvidarse de los prejuicios nunca. Porque a las mujeres nos siguen circunscribiendo en un radar muy pequeñito que enfoca a, bueno, basta ver la tele y la cantidad de anuncios de milagros químicos para que se te vayan las arrugas y para que bueno, es un, menos mal que han quitado ya aquellos de la orina desatada.
Ya, ya.
¿Os acordáis?
Sí, sí,
pero
sí. Las incontinencias.
Las incontinencias, ¿vale?
Bueno, o sea, seguían anunciando los.
Sí, pero no, apósitos. Bueno, cuando estaba ¿cómo se llama? Que era Mujer Maravillosa.
Concha Velasco.
Concha Velasco, sí, ¿no? Sí, que sí, lo hizo mucho tiempo. Que, claro, le pagaban un pastón.
Hombre.
Yo, yo también lo entiendo. Pero vaya, quiero decir que los prejuicios tienen muchísimo que ver en la autoestima de la mujer.
Però el que està clar és que la sexualitat no li disminueix. Moltes vegades,
clar,
si és amb la mateixa relació, pues s'ha de reinventar la relació també. Si és amb una, si tu vols continuar amb aquella mateixa parella, pues heu de trobar altres maneres de viure i d'estimar i de passar-s'ho bé. Però jo el que els demano a moltes dones també és que pensin que acaba, que la vida no és només, encara que s'ho hagin cregut i que ho hagin practicat perquè ho han desitjat, cuidar els altres, però que la vida també és cuidar-se elles, desitjar elles, estimar elles i passar-s'ho bé elles. Que això és un límit que no té límit. O sigui, la menopausa ens ajuda a no perdre ferro, perquè deixem de tenir un sangrat cada mes, cosa que va molt bé per tenir energia. A partir de que ja no sangrem, doncs tenim més ferro. Mira, tenim, en aquest sentit, menys anèmies ferropèniques, això segur. Per tant, ja guanyem amb una mica de qualitat de vida. Aleshores, els anys que venen són anys en què hi hem de posar també ganes de viure i desig de viure. I aquest desig sí que no pots pensar que és el final. Potser el que ens va pitjor és quan ens han explicat que la menopausa és un final. No, és una etapa de la vida, una etapa en què canviem les condicions. Algunes són més bones que mai, perquè durant anys anteriors moltes dones des dels 14 fins als 50 han estat sempre carents de la meitat de la reserva de ferro o més, estan a la quarta part de reserva de ferro del cos, i a partir de la menopausa això canvia. Bueno, doncs a partir d'aquí tens una mica més d'energia i llavors sí que estimulo que hi hagi ganes de tenir l'hora pròpia, el quarto propi, la vida pròpia, desitjar. A vegades em diuen, una hora, què hi faré aquella hora? Dic, miri, els primers dies no ho sabrà, però d'aquí un temps se li imagina, ja li sortiran idees. Primer, vostè, però no la faci servir per rentar la roba ni per planxar.
Carmen.
L'hora és una hora per tenir desitjos, que és el que menys, jo crec que és el que se'ls ha negat al desenvolupament de moltes dones, que no han pogut ja saber ni què era una cosa que els hi agradés. A vegades els dic, però què li agrada a vostè? I no els agrada res, sí que els agraden coses, però les han d'anar descobrint. Durant anys s'han dedicat a fer el millor menjar pel seu marit, pels seus fills, per qui sigui. Bueno, doncs a partir d'un moment determinat, que no cal que sigui la menopausa, en qualsevol moment de la vida, hem de trobar moments per renéixer personalment.
Carme, agafam una mica el teu consell de renéixer personalment.
Sí.
I també recomanarem el teu llibre, això sí, ja a les llibreries, Mujeres Invisibles, s'ha esgotat, però...
Ara la medicina. Invisibles per a la medicina no està esgotat, ara no està esgotat. L'edició primera s'està acabant, però...
La primera edició s'està acabant, anant per la segona i agafant també... Agafant també el teu consell que ja deia Anna Virginia Woolf en la cambra, una habitació pròpia, una cambra pròpia. Moltes gràcies per la teva intervenció.
Moltes gràcies a vosaltres.
I una abraçada i felicitats.
Abraço, Leo.
Besito, cariño, besitos. Adéu.
Adéu.
I després de l'entrevista anem a donar pas a la publicitat i tornem amb les convidades d'avui.
IB3 Ràdio és informació.
Ous Sents és tot allò que menges. Si t'interessa i en vols saber més coses, escolta-ho a IB3 Ràdio cada dijous a les 6 del capvespre.
Farem camí entre el camp i la mar i passejarem entre arbres, plantes, horts i ones per acostar-nos a la feina que fan tots aquells que ens omplen el rebost i cuiden el paisatge.
Dijous a les 6 del capvespre, del camp a la mar.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, com tant.
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Menorca, 88.6.
Dones.
I comencem ja el tercer i darrer bloc de dones, la recta final d'aquest programa. Hem parlat en Carme Valls, endocrinòloga especialitzada en salut. Moment de retrobaments en Leonor Taboada. Hem escoltat la secció de Naina d'avui, en les dones pioneres. Anem a donar pas ja a les darreres preguntes. Què recomanaríeu vosaltres per una dona major que es vol retrobar la seva sexualitat o que vol tornar a retrobar-se amb homes o amb dones i tornar a gaudir d'un sexe que no ha gaudit durant els altres anys?
Jo tinc una sola idea, que és que
Leo,
lo hables con amigues.
Ah, molt bé.
Vale? O sea, que te atrevas a hablarlo con amigas, porque creo que si no tienes amigas, te las buscas. O sea, son imprescindibles en la primera, segunda, tercera y cuarta edad.
Y entonces organizamos un tupper sex conmigo para todas.
Por ejemplo. Y luego pillar a Andreita.
Claro. Bueno, también hay que cuidarse físicamente, estar sano, cuidarse.
Sí.
Hacer ejercicio, comer bien, quererse a uno mismo, porque cuanto más te quieres, más fácil es comunicarte con tu sexualidad. Mm. Y entonces eso, bueno, pues si estás tranquila, no tienes angustias o ansiedades y cosas o mucho trabajo, pues puedes conseguir este tipo de...
Aina, tu que ets major, tens qualque...
Jo som supermajor, n'esteu
costat. Tens qualque pregunta.
Sí, no, jo volia que... No, perquè li volia recordar a Andrea, que abans quan estàvem esperant, m'ha dit que tenia un missatge també per les dones majors.
No, perquè estava...
Com jo.
Perdón, sí. Como estábamos hablando de la menopausia y todo esto, pues esto que la idea, el mito, ¿no? De que estabais de hecho comentando, Carmen Valls lo ha dicho también, ¿no? El tema de que parece que llega la menopausia y se acaba, ¿no? La sexualidad. Y entonces se me ha ocurrido esta frase que muchas veces me viene a la cabeza, que es menos pausia y más placer, ¿no?
Muy bien. Pues aquesta me l'aplicaré jo. Tot i que encara no estic
a menopausia i més placer.
Tot i que na Victòria Mora i so pensi, no soy tan mayor.
Ah, bueno, y si me permitís, cuento el cuentito pequeñito este que me hace ilusión, que un poco es por hacerle un poco un toque romántico, ¿no? Que dice, y cuando la oruga pensó que todo estaba acabado, cuando creía que se acercaba a su final, ¡zum!, se convirtió en mariposa. Como que cada fase tiene su momento, ¿no? Entonces, pues esto.
Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. Avui ha estat un goig poder comptar amb vosaltres, amb dones majors. Me sap com...
Dones majors? No, li sap greu dir-te tu. A mi ja has vist que no. No tinc cap problema.
Que jo també.
A mi no.
Andreita, protesta.
Jo tengo canas també per tot.
Dones, dones majors i joves, perquè Andrea és...
Bueno, jo tengo mis 40 ya.
No sé cómo te atreves a salir a la calle.
Que y somos orugas o mariposas. Ahora han de triar que
somos en proceso de mariposa.
Siempre podemos estar en ese proceso.
Exacto, exacto. Metamorfosis constante.
Bueno, yo mariposa lo soy bastante ya, ¿eh?
Wow.
Un tatuaje de una papallona, Naina.
Claro.
No te voy a aguantar.
La papallona y la metamorfosis de la vida.
Continua. Mm.
Leonor Taboada.
Dime, cariño.
Moltes gràcies per haver participat avui
a tu,
a dones,
invitado.
Escriptora, activista feminista des de la dictadura franquista.
Ai, sí, estava aquí quan se murió.
Batallant, ho degueres celebrar bé. Especialitzada en temes de salut i sexualitat de les dones. moltes gràcies per haver participat avui al programa de dones.
A vosaltres.
Ha costat que venguessis, però et tenim
sí,
a tu.
I sí, i sí. Ser males.
Ha costat.
La victòria ho conta tot, Leonor.
És que quan tienes una edat, s'ha de rogar.
Claro, clar, però si no vens tu a parlar de sexualitat a les dones grans...
Te lo piensas más.
Andrea Alcoverro, psicòloga especialitzada en sexualitat femenina, creadora de les vulvapins, clitopins,
clitopins.
En d'un, jo entenc que m'ha arreglat fa 3 anys, encara
pues
el guard.
Hay que renovarlo, que ara estan molt modernitos.
Hay que renovar-se o morir. Sí. Jimena Jiménez, mèdica, metgessa, fundadora d'ADIPS Dona Sana, moltes gràcies per haver participat avui aquí.
Gràcies a vosaltres per sacar estos temes que són molt interessants i que a algunes mujeres les gustarà saber un poco más de ese tema, ¿no?
Fundadora també del col·lectiu Pelvis.
También.
Juntament
hemos hecho
maldades
juntas desde que éramos jovencitas.
Muchas. Heu fet de tot i espero que aquesta lluita encara continuï, sigamos. Perquè encara vos queden anys de plaer, d'orgasmes...
De papallona.
I de protestar.
I de protestar. Moltes gràcies per haver participat avui a Dones. Gràcies, Aina Núñez. Gràcies, Iker Hernández, per la tècnica. I avui també, Anna Victòria Moreis, al micròfon. Una abraçada i fins sempre. I want to...